Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ni tan sols els serveis mínims. Avui, primer dia de vaga dels trens que han convocat els sindicats ferroviaris per Rodalies, per Regionals, per l'Alta Velocitat i per les Mercaderies. Renfe i nosaltres ho hem pogut comprovar a les andanes de les estacions. Assegurem que no s'han complert els trajectes que per llei s'han de garantir en cas d'una protesta així. Els representants dels treballadors ho minimitzen.
Sí que és cert que hi ha alguns trens que han deixat de passar, no vull dir lo contrari, però això són anècdotes que passen. Bueno, són molt pocs trens los que no passen.
Un dia més, per molts, avui, arribar a la feina, anar al metge, a la universitat o agafar un avió ha estat un autèntic viacrucis. A estones no hi ha hagut trens ni tampoc autobusos per suplir-los. El comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, exigia a Renfe que garanteixi que es compliran aquest 66% de serveis mínims decretats, ja sigui amb trens, ja sigui amb autocars.
El que sí que pot fer l'administració és que fins a aquest 66% que s'ha de fer, que és la garantia, que és l'equilibri entre els dos drets, doncs es pugui arribar al màxim.
És la petició que la Generalitat ha traspassat a la direcció de Renfe sota l'amenaça d'obrir-li expedient si no ho fa. Un altre expedient. I així anem afegint més llenya a un foc que encara no ha cremat prou.
Catalunya al dia.
Connectarem amb els punts més conflictius pel que fa a la incidència d'aquesta vaga. I, a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També parlarem d'una investigació que ens ha deixat el cor glaçat. Més de 5.700 pacients van morir en psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Més de la meitat d'aquests a Sant Boi de Llobregat. La gran majoria d'aquestes morts, silenciades, van ser per falta d'atenció i, sobretot, per falta d'alimentació.
M'impactava veure la quantitat de gent a la qual constava el concepte de desnutrició, caquèxia, concepte d'enterocolitis, tot associat a temes de falta d'atenció i especialment d'alimentació.
Ara un grup de famílies s'han organitzat per tenir més informació sobre què va passar i saber on són els cadàvers, perquè molts d'aquests pacients que van morir en aquests psiquiàtrics van ser enterrats en fosses comunes.
També serem a Castellfollit de la Roca, aquest poble de postal a la Garrotxa, situat a sobre d'una imponent cinglera. Doncs bé, el pressupost municipal, amb les aportacions del miler de veïns que té, és insuficient per fer front a les despeses de manteniment del penya-segat.
Fa temps que reclamen recursos estables per poder garantir la seguretat de les cases. Ara estan treballant amb la Generalitat per fixar una aportació anual. A més, es van fer escàners per anar controlant el cingle.
És interessant tindre un bon coneixement d'aquesta dinàmica dels despreniments que van ocorrent per intentar evitar en un futur possibles afectacions a les vivendes.
I també serem a Girona per partida doble avui. Ha començat el fòrum gastronòmic dedicat a aquesta edició a l'escudella i la carn d'olla.
Parlarem d'escudelles de caça, d'escudelles d'ànec, parlarem d'escudelles de peix.
Tot això amb més de 200 expositors i amb la participació de grans restaurants, com el Celler de Can Roca, les Cols, el Disfrutar i el Miramar.
Doncs en parlarem amb en Fèlix Martín, d'una banda, que s'ha passejat pel Fòrum Gastronòmic, i també amb la Paula Molés, que també és allà, en aquests moments, fent tastos de pilotes d'escudella. Doncs bé, avui ja tornem a tenir la P7 reoberta, del tot entre Martorell i Gelida, i comprovem si això ha permès millorar el trànsit en aquesta zona. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs a primera hora avui hem tingut molta retenció, sobretot cap a Barcelona, però sí que pel tall a la P7, els punts on les últimes setmanes hi teníem retenció, avui s'hi ha circulat sense problemes, tant a la P7 com a les vies alternatives, menys a la 2, on s'hi estan fent els desviaments per la C32. Avui, de fet, encara a aquesta hora, aquest punt té congestió perquè hi ha un carril tallat per obres. Al matí la cua començava però a Sant Andreu de la Barca i ara està més reduïda a l'altura de Sant Joan d'Espí.
I pel que fa al temps, Enric Agut, bon dia. Què ha de passar les pròximes hores?
Hola, bon dia. Doncs mira, en general, tarda tranquil·la, amb grans clarianes. A partir del vespre arriba un front, que pot portar alguns ruixats a comarques més aviat del Pirineu, Prepirineu, també, sobretot, l'occidental. També algun de matinada fins demà, primeres hores a Ponent. Després marxarà el front, però quedaria pluges a l'Aran, també a l'Alt Pirineu, algun ruixat al Pirineu Oriental. La cota de neu, parlem de pluges perquè es que anirà pujant ràpidament dels 2.000 als 2.400 a la tarda. A la tarda aquesta precipitació minvarà, s'anirà aturant, però pot tornar demà a la nit amb l'arribada d'un nou front. I també parlem d'aires de primavera, perquè demà la temperatura pujarà bastant i fins i tot a Terres de l'Ebre es pot arribar als 24 graus, a Barcelona als 21, Lleida als 20 i Girona es quedaria amb uns 18-19 graus.
Doncs sort que ens deixes una finestra oberta per l'esperança, aquesta mica de primavera que podrem ensumar. Gràcies, Enric, bon dia.
té data de caducitat, però bé.
No, sí, no ens hi posis aigua al vi, va. Quan vagi faltin bé. 6 minuts Adeu. Per les dues, arribaran també els esports. Amb quins titulars avui, Montse Raya?
Doncs l'Espanyol juga aquest vespre al camp del Vila-real a les 9, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Terrats i Romero no hi seran. L'Espanyol no ha pagat la clàusula de penalització perquè estan cedits justament pel club groguet. El Barça arrenca el procés electoral per als comicis del 15 de març. Laporta ja ha dimitit. Rafa Juste és el nou president interí del club. El Girona se li escapa un punt al camp del Sevilla, empat a un amb un gol al descompte dels andalusos i un penal fallat per Estuani a l'últim instant del partit. Són 12ens, 4 punts sobre el descens. Dilluns reben el Barça. El Pons Lleida estudia la possibilitat de presentar candidatura per tornar a acollir la final a 4 de la Europe Cup d'hoquei patins, que es disputarà els dies 18 i 19 d'abril. I justament el Calafell també vol aquesta... vol ser la seu de la final a 4 de la Euro Cup d'hoquei patins. Els del Baix Penedès van eliminar a Braga als quarts de final.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotza edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario avui al control central. És la 1:06, comencem.
Catalunya al dia.
La vaga del sector ferroviari multiplica els problemes a Rodalies i regionals. Avui, en el primer dia de l'aturada, els usuaris s'han trobat amb cancel·lacions i retards generalitzats que Renfe i el govern atribueixen a l'incompliment dels serveis mínims. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, se n'ha queixat. Ha demanat que es compleixin i ha instat Renfe a oferir transport alternatiu per carretera en els trajectes afectats.
Demanem que es compleixin els serveis mínims. En aquests moments no s'estan complint i, de fet, hem donat instrucció a Renfe que els plans alternatius de transport que estiguin en talls, en trams on els maquinistes no s'estiguin presentant i tinguin serveis mínims, es prestin.
Els sindicats defensen que sí que es compleixen aquests serveis mínims i que sí que hi ha hagut algunes cancel·lacions, ho admeten, però diuen que han estat anecdòtiques. Les negociacions entre ells i el govern espanyol continuen aquest migdia a Madrid per intentar desconvocar l'aturada que també afecta el servei d'alta velocitat i el transport de mercaderies. De moment està previst que aquesta vaga duri fins dimecres i a Catalunya s'afegeixen, òbviament, les incidències que anem acumulant de les últimes setmanes. Per tot plegat, connectem un dia més amb l'estació de Sants, a Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Estel.
Com està tot plegat aquí a aquesta hora?
Ara molt poca activitat. Som a la vall. Fins a les 5 de la tarda els mínims són del 33%. Això vol dir un tren cada hora a totes les línies de Rodalies i a regionals, tret d'alguna circulació esporàdica, pràcticament no n'hi ha. De fet, el dia ja ha començat malament comparat amb altres dies de vaga que hem seguit. Avui hem vist molt poques circulacions i molts retards. Renfe de seguida ha dit que no es complien els serveis mínims i adreçava els usuaris a buscar altres mitjans alternatius. Segons fonts internes de la companyia, fins a les 11 només havien circulat a tot Rodalies de Catalunya 88 trens de 242 previstos en serveis mínims, és a dir, un 36%, quan els serveis mínims diuen que fins a 9:45 haurien d'haver fet el 66%. I a Rodalies de Barcelona, 73 dels 222 trens programats, un 33%. A les andanes, els usuaris s'ho prenien un dia més amb resignació.
Ponían ahí que vendría a las 7:28, pero ahora se ve que lo han cambiado una hora más.
Ahora hem d'esperar paciència, no hi ha res més a fer.
Pues ya vamos para 40 minutos casi, que no m'afecta muchísimo a trabajar.
Des dels sindicats han minimitzat l'afectació dels serveis mínims, qualificant-ho d'anecdòtic. Des de la UGT es posa l'accent que aquesta vaga ha de servir per assegurar via ordre ministerial que tot el que està pressupostat s'executi i que una figura externa en les empreses subcontractades revisi la feina. Francisco Cárdenas, portaveu de la UGT.
Nosotros hay una cosa que nos quejamos infinitamente, que es que no tengamos la figura de la persona que supervisa las obras que se hacen en esta empresa. Es una persona de la propia contrata la que supervisa la propia contrata. Por lo tanto, pues pasa lo que pasa. Y también el mantenimiento de trenes. Claro, todas esas cosas tenía que ser interno de la propia empresa para que funcionase. Sin embargo, está todo pues, literalmente externalizado y en manos de contratas y subcontratas.
Més d'un centenar de treballadors de diversos sindicats s'han concentrat a l'estació de Sants. A l'alta velocitat també s'han incomplert els mínims, s'han suprimit diversos trens AVE, Irio i Avant i hi ha hagut retards de més de 2 hores.
Entesos, gràcies, Joan García, des de l'estació de Sants. Bon dia.
Bon dia.
Doncs la situació aquesta que ens descrivia ara en Joan, eh? Fins a les 5 de la tarda, un tren cada hora. I aquest matí n'han passat 88 de 248 que hi havia previstos. Això és poc més d'un 30%, enfront del 66% que hauria d'haver-hi a les hores punta pel que fa als serveis mínims decretats per aquesta protesta. I ara anem cap al Maresme. La situació al llarg d'aquest matí a l'R1, que és la línia que transporta més passatgers a Catalunya, ha estat un desgavell. La Marta Vallès n'ha fet un seguiment des de l'estació de Mataró. Marta, bon dia.
Doncs a Mataró s'ha viscut molt desconcert entre els usuaris que arribaven a l'estació. La gent ha vingut molt més aviat del que acostuma, preveient que avui tindria problemes. Potser el que no imaginaven és que les dues primeres hores no passaria cap tren. De 5 a 7, cap moviment i cada cop més gent a les andanes. Uns angoixats perquè havien d'enllaçar amb un avió o bé amb un altre tren de llarga distància.
Hauríem d'agafar una a aquesta hora i no està passant. Habíamos de ir al aeropuerto y imposible.
La cosa es que yo viajo a las 9 de la mañana y por eso me he venido con tiempo para ver cómo me iba. Aquí esperar a ver a qué hora pasa, porque si no me tocaría coger, pues no sé, un taxi. A las 9 tengo que viajar a Pamplona.
Y otros muy preocupados por la feina.
Nos están perjudicando por el trabajo nosotros, somos migrantes, pues no le creen a uno y lo sacan. Como está en negro, lo sacan a uno.
Vamos a unos puestos de trabajo, el empresario tiene paciencia, pero no tiene tanta, ¿sabes? Y somos muchos los que cogemos el transporte público para ir a trabajar. Llevamos 2-3 semanas llegando tarde a nuestro puesto de trabajo. I tot això no lo descuentra a nosotros.
A quarts de 8 han passat els primers trens en direcció Barcelona. En sentit nord, direcció Arenys, encara han trigat més. A l'estació ens hem trobat a l'alcalde de Mataró, David Bote, que ha vingut a comprovar com funcionaven els trens i s'ha mostrat preocupat per l'incompliment dels serveis mínims.
Doncs això que dèiem, eh? 3 setmanes portem així, mentrestant a una altra de les estacions també importants de Catalunya, a Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès.
Informació del servei. A causa de la convocatòria de la vaga d'avui, s'estan registrant afectacions a totes les línies de Rodalies de Catalunya.
Això és la cançoneta de sempre, el que sentien els passatgers en arribar-hi aquest matí. Sapiguem com ha anat la jornada, en aquest cas, a Sant Vicenç de Calders, a l'estació. I tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí, com sempre, molt menys trens dels previstos i la mateixa indignació i resignació dels comptats usuaris que s'han atrevit a provar l'experiència de combinar el servei de Rodalies avui amb la vaga de maquinistes. Alguns trens de primera hora de les línies R2 Sud i R4, que tenen capçalera aquí a Sant Vicenç, no han sortit perquè els maquinistes, segons ens explica el personal de la mateixa estació, deien que no eren segurs, per exemple, perquè tenien pintades que tapaven les finestres d'emergència. Els usuaris esgotats només demanaven poder arribar a destí.
Ara els maquinistes diuen que sí, que tu no funciona. Ara ens han dit que sortirà aquí el de Barcelona,
però jo vull a la universitat. Y le tengo que entrar a las 8 y yo creo que no entro.
Estaven mirant si el tren era segur per poder circular, que si no sortiria el de la via 3.
Que passi algun tren i que ens porti cap a Barcelona. Quan he arribat posava 4 minuts, he vingut cap aquí amb l'esperança de que potser sortiria, però res, portem, no sé, 20 minuts aquí i no res.
Tot això en direcció a Barcelona, però en direcció a Tarragona, el primer regional que ha arribat aquí a Sant Vicenç no ha passat fins les 9 del matí. Al final no s'ha notat gens aquest canvi d'oferta a partir de les 9 entre les hores vall i les hores punta perquè s'han incomplert aquests serveis mínims i, per tant, han passat molt menys trens dels previstos. En aquesta hora aquí poquíssims usuaris s'acosten a buscar trens, però els que ho intenten, alguns es passen més d'una hora esperant que arribi un tren cap al seu destí.
Entesos, doncs gràcies, Manel Sastre, bon dia.
Bon dia.
I per tant, doncs això, comprovem que no s'han complert aquests serveis mínims, que no s'ha notat la freqüència de trens entre hores punta i hores vall, quan en teoria havien de ser del doble, 66% en hores punta, 33% en hores vall, i per tant l'única alternativa que ha quedat per molts usuaris un dia més ha estat l'autobús. A Vilafranca, per exemple, molta gent ha optat per aquest mitjà de transport i ha provocat, doncs, cua com mai s'havien vist. La vaga Renfe, afegida al tall per l'accident de Gelida de l'R4, ha convençut tothom d'anar a l'estació d'autobusos com a únic mitjà per intentar arribar a Barcelona. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. La pitjor hora ha estat quarts de vuit, les 8 del matí, quan s'han registrat cues de fins a 250 persones. La cua donava la volta sencera a l'edifici de l'estació d'autobusos i seguia fent una segona anella, una cosa mai vista segons aquests usuaris.
Tant com avui no, però en general sempre n'hi ha moltíssima, sempre és el mateix desastre.
De forma normal, ja arribo tard amb l'autocar aquests dies, avui segurament molt més tard.
Això ha obligat a moltes persones a haver de fer canvis de plans.
Us estic demanant de teletreballar perquè em penso que això va per llarg. Arribaré tard.
No crec que arribem. Anàvem al metge, però una vergonya per no dir una altra cosa.
Hi havia qui, com el Roger, patia per arribar a una classe de pràctiques a la universitat en què, arribada l'hora, el professor tanca la porta.
Avui, suposo que amb la vaga aquesta i amb la incorporació de molts estudiants, doncs és una bestiesa. Si arribo tard avui, no em deixaran entrar justament.
I sobretot hem trobat persones molt cansades, perquè poc o molt això es reprodueix cada dia.
Sempre hi ha aquesta cua i és increïble que no s'hagi fet ni una solució.
La gent s'està anant, la gent està perdent les feines. Entrem a les 9 del matí, eh? I a les 6 i quart ja estem fent cua, perquè si no ens quedem sense...
El temor dels viatgers no s'acaba quan aconsegueixen pujar a l'autobús, perquè ja estan pensant en les cues de tornada a la Diagonal de Barcelona quan, cansats de tot el dia, veuen com no hi ha lloc per tots per tornar a casa.
Doncs ànims a totes les persones que persisteixen dia rere dia en aquest afany per arribar a la feina amb transport públic, especialment si és el tren el que han d'agafar. Més de 5.700 pacients van morir en psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Això segons una investigació de Memòria Democràtica. La gran majoria d'aquestes morts, silenciades, estan relacionades amb la desnutrició. Ara un grup de famílies ha creat el projecte Besnets per la Dignitat per obtenir més informació d'aquests casos i saber on estan enterrats. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, com comences tu a estirar el fil d'aquesta història?
Doncs mira, amb la història particular del Josep, és un dels més de 5.700 pacients que van morir en un psiquiàtric entre el 1936 i el 1939. Va ingressar a l'Institut Pere Mata de Reus el 1938, quan el psiquiàtric es va convertir en un hospital per atendre els ferits de la Batalla de l'Ebre, el van traslladar a Sant Boi i tres mesos després va morir. És una història que ens ha explicat el seu besnet, el Francesc Martínez, que va iniciar una investigació per trobar-lo.
Tenia alguna informació de que havia tingut problemes de salut mental, que havia mort durant la guerra, que havia estat en psiquiàtrics, però no sabia on estava enterrat i em faltava molta informació de què li havia passat.
Bé, el Francesc va trobar el seu besavi després de contactar amb el director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. Cal tenir present que l'arxiver va ser el primer a descobrir fa 20 anys l'elevada xifra de morts al psiquiàtric. Ens ha explicat què es va trobar.
Us vaig quedar una mica glaçat quan comences a moure les paperetes de defunció del psiquiàtric. I clar, les causes de la mort ràpidament impactava veure que la quantitat de gent a la qual constava el concepte de desnutrició, caquèxia, concepte d'enterocolitis, que dissenteria, etcètera, per tant, tot associat a temes de falta d'atenció i especialment d'alimentació, era frapant i després veure doncs, com aquesta quantitat tan enorme la van a parar sistemàticament a les fosses comunes.
La recerca de Serret ha estat l'embrió d'aquesta investigació que ha fet l'historiador Marco Robles per encàrrec de la Direcció General de la Memòria Democràtica.
I, Ricard, què conclou aquesta investigació que han trobat?
Doncs a veure, primer ens presenta unes xifres que són molt, molt sorprenents. A Sant Boi, 3.160 morts. A l'Institut Mental de Sant Andreu, 776. A Martí Julià de Sal, 633. I al Pere Mata de Reus, 487 morts. Marcos Robles és l'investigador que ha recopilat aquestes dades a través de les defuncions del registre civil adscrites a les adreces dels psiquiàtrics.
Doncs és un lloc on segurament no havia mirat ningú. És probable que no hi hagi cap altre col·lectiu que pugui tenir una situació com aquesta i que no sigui pública i que no se sàpiga.
Robles també ens ha explicat que ha buscat en arxius i ha remenat documents que certifiquen la situació límit que van viure els psiquiàtrics.
Cartes dels mateixos centres demanant auxili a l'administració ja l'any 37. A més, hi han processos de sancionadors cap a infermers per sustracció de menjar i hi ha fins i tot cartes, bueno, hi ha una carta d'una pacient que va arribar una mica per casualitat a l'arxiu del recinte modernista de Sant Pere i Sant Pau, que explica clarament que no tenen per menjar i que hi ha poc i que el que hi ha està en males condicions.
Ja ho veieu, moltes històries personals que expliquen la situació límit que van viure.
Clar, i també hi ha unes altres víctimes que són els familiars de les persones que van morir en aquests psiquiàtrics.
Sí, precisament en Francesc Martínez, que abans escoltàvem, el besnet del Josep és un dels impulsors del col·lectiu Besnets per la Dignitat. Diu que ja han trobat una quarantena de famílies a través de la web besnetsperladignitat.cat. Apunta que són morts silenciades perquè tothom va mirar cap a una altra banda.
La societat en general va abandonar una mica o va deixar com a la cua de totes aquestes persones, no?
Bé, deixa'm que t'expliqui que els familiars estan demanant dades als actuals gestors d'aquests psiquiàtrics. Diuen que n'hi ha que ho estan alentint molt, segons ens han dit Sant Joan de Déu, que gestiona la informació dels pacients dels psiquiàtrics de Sant Boi. Els han dit que de moment no poden facilitar aquesta informació als familiars per motius legals. Besnets per la Dignitat han dit que volen organitzar un homenatge al cementiri de Sant Boi, on hi ha enterrats a la fossa comuna prop de 3.000 pacients que van morir durant la Guerra Civil.
Doncs molt bé, Ricard, gràcies i bona feina per difondre aquesta situació 90 anys després, aquestes més de 5.000 persones que van morir als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
10 minuts, haurem arribat a 2:15. Canviem de tema. El Departament de Territori es compromet a garantir el finançament per mantenir la cinglera de Castellfollit de la Roca. Fa temps que el municipi reclama recursos estables, perquè el manteniment d'aquest penya-segat és bàsic per la seguretat, perquè té habitatges just a sobre. Anem, doncs, cap allà, Castellfollit de la Roca. Núria Peraire, com s'ho han fet fins ara, doncs, per fer el manteniment d'aquesta cinglera?
Hola, bon dia. Doncs mira, l'any passat la neteja de la cinglera es va poder fer perquè l'Ajuntament va aconseguir fons europeus i anteriorment s'havia fet demanant ajudes a la Diputació o a la Generalitat. I és que, perquè ens en fem una idea, es tracta d'un municipi d'un miler d'habitants que amb el seu pressupost no pot afrontar els costos anuals del manteniment. L'alcalde, Miquel Reverter, ens explica que en una reunió el departament els ha assegurat la neteja d'aquest any i, segons fonts de Territori, s'està preparant un contracte per establir la periodicitat de les neteges i garantir-les en el futur.
El departament, doncs, diguéssim que està en sintonia en aquest sentit, doncs, perquè d'alguna manera entre l'Ajuntament i el Departament de Territori, doncs, puguem fixar una quantia anual de manteniment de la cinglera i així es puguin seguir fent els treballs de prevenció.
La neteja consisteix a retirar arrels i vegetació per tal que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya pugui fer les tasques de vigilància. Com les fa? Doncs dos cops l'any es fa un escàner de la cinglera i es compara amb el de l'any anterior. Així es poden veure quins despreniments i moviments hi ha hagut. Ho explica el geòleg de l'àrea de risc geològic de l'Institut, Oriol Pedraza.
Hem anat implementant diverses tècniques per anar coneixent una mica la dinàmica de la cinglera i, per tant, és interessant tindre un bon coneixement d'aquesta dinàmica dels despreniments que van ocorrent per intentar evitar en un futur possibles afectacions a les vivendes que hi ha.
També es vigila prioritàriament la cara nord, la banda per on passa el riu Fluvià, amb sensors de contacte per rebre dades contínues sobre el moviment de petites esquerdes. I sobre les pluges de l'últim temporal, doncs no l'han afectat especialment.
Doncs els últims temporals sí que han afectat el Montsià. Diversos municipis tenen en marxa projectes per reduir els efectes de la pluja en aquesta comarca. El cas més paradigmàtic és Alcanar, on s'està avançant en la reubicació de les famílies que viuen en 10 habitatges situats en un punt crític. En el cas d'Amposta, es recuperarà una séquia per evitar danys pitjors pels temporals. Amposta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, punt per punt, ara mateix el procés que afecta les vivendes del Canà a Platja, on es trobaria?
Doncs mira, les taxacions d'aquests immobles, recordem que són 10 cases les que estan afectades, ja estan enllestides. Ara l'Ajuntament compartirà aquest informe tant amb l'ACA com amb la Generalitat. Ens ho confirmava així l'alcalde Marc Chavalera.
Aquestes taxacions estan acabades. Vam rebre fa poques setmanes l'expedient complet. L'Ajuntament d'Alcanar sempre treballarà per a poder arribar a una solució que pugui ser viable i que satisfaci totes les necessitats de tothom. Però sobretot hem de tindre en
compte que la seguretat de les persones està per davant de qualsevol consideració.
Alcanar, sens dubte, és el més afectat, però no l'únic municipi que té en marxa projectes per minimitzar els danys. Aquí Amposta recupera la séquia mare per reduir el risc d'inundacions, sobretot a la zona al voltant dels Ullals de Baltasar. Adam Tomàs, alcalde.
En aiguats menors, pues, el fet de disposar de més canals de desguàs, pues, és important, no? I en aquest sentit una petició va ser que l'antic recorregut de la séquia mare, que ja estava en desús, que està tot colmatat ja, no? Estaven, inclús havien arbres plantats en oliveres, de recuperar-se. Per tant, la idea és recuperar aquest petit tros de desguàs que pugui ajudar, no?, a canalitzar una mica més l'aigua.
De fet, són els mateixos veïns els que ho van demanar en una reunió després dels aiguats dels mesos de setembre i octubre, tant a l'Ajuntament com a la comunitat de regants.
I a Lleida, el barri de Cap Pont deixarà de ser zona inundable en el termini d'un any. L'Ajuntament començarà aviat les actuacions perquè la zona pugui fer front a grans avingudes d'aigua. Això, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
Desencalla el projecte del futur institut d'aquí, de Cap Pont, que els veïns fa més de 40 anys que reclamen.
Exacte, no només l'institut de Cap Pont, sinó la construcció del nou centre d'atenció primària del barri, l'ampliació de l'escola dels Camps Elisis o la construcció d'una nova escola bressol municipal. I què s'hi farà? Doncs per evitar la inundabilitat es rebaixarà el talús del marge esquerre de la llera del riu, que ara fa pendent, amb terrasses esglaonades. També reforçarà el mur de la zona de Grenyana i es renovaran els murs de les comportes de la ciutat. L'alcalde Félix Larrosa ha dit que ja ha demanat al govern que avancin els equipaments projectats a Cap Pont i que estaven aturats pel risc d'inundabilitat.
Ja he traslladat a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut en primer lloc, i també hem tingut ja converses amb el Departament d'Ensenyament per demanar-los que avancin en paral·lel en totes aquelles tramitacions.
La presidenta veïnal de Cap Pont, Beni Ros, es felicita que finalment es pugui desencallar la construcció de l'Institut de Cap Pont reclamat des de fa dècades i amb un solar ja assignat des de fa anys.
Espero que desencalli el famós projecte d'institut que fa 41 anys que els veïns i veïnes demanem pel nostre barri.
Les actuacions que durà a terme la Paeria amb un termini màxim d'execució d'un any inclouen també la instal·lació d'unes làmines per sobre del riu per poder-lo creuar. Tots els treballs tenen un pressupost de 2.100.000 euros finançats amb fons europeus i dels governs espanyols i català.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Sabeu que fa dies que us estem explicant derivades de totes les pluges que hem tingut al llarg d'aquest hivern. Doncs bé, una és que, per primer cop en l'última dècada, els incendis forestals s'han aturat després de la tardor. Els aiguats han generat una situació molt favorable per als boscos, però els bombers i els experts forestals alerten que si a l'estiu tornen les temperatures extremes, si tornem a tenir un estiu com els últims anys molt calorós, la temporada d'incendis es complicarà perquè hi haurà molta vegetació acumulada que haurà sortit arran dels aiguats d'aquests mesos. Montse Poblet.
Els bombers de la Generalitat feia gairebé 10 anys que no descansaven ni un sol mes a l'any. Tenien incendis forestals del gener al desembre i ara per primer cop en una dècada s'han aturat a la tardor. Són declaracions a 3CAT Info de Marc Castellnou, cap del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat.
Els últims anys això se solapava constantment. El nivell d'estrès era alt. Enguany ja han pogut tornar a la situació tal qual s'havia pensat el cos de bombers. Tindre un incendi fort a l'estiu, a tardor precipitacions, i a l'hivern, doncs, mala de ventades o lligat de la meteorologia i la resta de servei.
De fet, si ara mirem el perill d'incendis lligat a l'estat de la vegetació, un càlcul que fan diàriament els experts del CREAF, veiem que no passa de 2 en una escala de 9. Els boscos estan amarats i no hi ha perill que la vegetació es cremi. El problema el tindrem si a totes les plantes i herbes que creixeran aquesta primavera i sumem un estiu amb temperatures extremes. Miquel Cáceres coordina l'equip del CREAF que monitoritza l'estat dels boscos.
Quan hi ha un any bo des del punt de vista de les pluges d'hivern i primavera, el que fa és que hi hagi més combustible que es pot cremar. En aquest sentit, tindrem una situació dolenta, que les plantes creixin fa que després, quan arriba l'època seca, doncs això és un perill.
Un pronòstic que coincideix al 100% amb el dels bombers. Si l'estiu torna a portar temperatures extremes, hi haurà prou massa forestal acumulada perquè la campanya d'incendis es compliqui.
A punt d'arribar a dos quarts de dues, us parlem ara de l'assentament més gran de Barcelona. Hi viuen 400 persones que es preparen per ser desallotjades demà al matí per motius de salubritat. Són concretament en unes tendes de campanya al carrer número 2 de la Zona Franca des de fa gairebé un any. Els serveis socials de l'Ajuntament fa mesos que els estan fent un seguiment. Unitat Mòbil, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de Dani Batxiller. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Diem que hi viuen 400 persones. Quin és el seu perfil?
És força heterogeni, la majoria són homes, n'hi ha d'origen llatinoamericà, subsaharià, marroquins i algerians. Entre l'albrat, amb uns cordills delimiten unes parcel·les, mantenen l'entorn relativament net, l'Ibrahim s'hi està amb uns amics des de fa 9 mesos i està molt amoïnat per l'ultimàtum que han rebut aquest matí.
Nosotros necesitamos otra solución. Imagina, 300 persones entradas a la ciudad de Barcelona.
Hay Plaza España,
aquí, en paralel, en la tinta paralel, en la tinta de Plaza España, en Plaza Catalunya, o todos en Plaza Catalunya.
Problem, no? També hem parlat amb en Mohamed, de 22 anys, porta 6 mesos a l'assentament, va arribar quan el van desnonar d'una habitació. Ara treballa fent feines informals de pintor. Quan en té, després torna a dormir a l'assentament. L'Ibrahim, davant d'aquesta situació, assegura que el desallotjament no és la solució i valora plantar-se al centre de Barcelona.
Máximo la mañana, porque la mañana el ayuntamiento va a venir con un camión para coger todo. Si no coger tus cosas, no sabes, posible obligatorio.
Ara sentim el Mohamed, que us explicava que porta 6 mesos en aquest assentament i quan té l'oportunitat, doncs busca una feina, però després en torna.
Yo despierto, yo voy a trabajar, a navegar, dinero, comer, por ropas. No tengo papeles para trabajar, pero yo busco trabajo.
Ell també espera poder regularitzar la seva situació administrativa.
I Miquel, l'Ajuntament, què hi diu d'aquest assentament de Zona Franca?
Doncs hem de pensar que és un assentament en tendes de campanya que està en uns terrenys del Consorci de la Zona Franca. Demanen un operatiu similar al que van veure al Parc Joan Miró. Les brigades de neteja intentaran retirar aquestes tendes de campanya. Segons fons de l'Ajuntament, els serveis socials els tenen censats. Fa temps que hi treballen. Fins ara han estat atesos per l'equipament integral de la Zona Franca amb molts pocs metres. Allà poden dutxar-se i fer algun àpat. Però la seva situació és incerta i quedarà l'aire a partir de demà.
Molt bé, doncs ho anirem seguint. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
I mentre aquí es preparen pel que pot ser un desallotjament imminent demà, a Manresa l'ànim és completament diferent. Hi ha hagut eufòria entre els activistes per l'habitatge després d'aconseguir que s'aturi sense nova data de moment el desnonament d'un edifici ocupat, l'anomenat bloc número 8. Els concentrats, molts dels quals havien fet nit a l'edifici com a mesura de pressió, han celebrat amb aplaudiments, ara ho sentíem, i pirotècnia, la suspensió d'aquest desnonament. Manresa, Anna Tiadell, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El desplegament policial aquest matí, però ha estat contundent, eh?
Mira, doncs sí, han vingut prop d'una vintena de furgonetes de l'ARRO. Els Mossos d'Esquadra, que al final no ha calgut que actuessin, han tancat tots els accessos a l'edifici a un quart i 5 minuts de 7 del matí. Davant el bloc, on hi viuen 8 famílies amb 8 infants, s'hi han acabat concentrant unes 300 persones amb crits de resistència i volem el que és nostre, aigua, llum i sostre. La Yuli, la veïna que anaven a fer fora, estava eufòrica quan la comitiva judicial ha marxat perquè s'ha pogut aturar finalment el desallotjament.
Estoy súper, súper agradecida porque tengo una familia que me arropa. Que sigamos luchando para que el bloque 8 se quede al carrer y que no nos tiren al carrer. Somos familias muy luchadoras. Necesitamos un alquiler social.
L'alcalde Marc Aloy també s'hi acaba de pronunciar.
És evident que la situació d'avui és kafkiana, que el que es podia haver resolt durant la setmana passada i divendres i dissabte, que nosaltres encara vam estar al jutjat, no hagués hagut d'estar avui, no haguéssim hagut d'esperar avui a última hora, que això l'únic que ha fet és generar una angoixa innecessària.
L'Ajuntament, contrari al desallotjament, aquest matí ha enviat un representant a negociar.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal per fer un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Mira, fem un tastet, una cosa molt ràpida, perquè després en parlarem.
Sí, sí, tant.
Mai millor dit.
I tant.
Que és de l'escudella. Què passa amb l'escudella?
Doncs mira, és una de les notícies més llegides avui a la web i l'app del 3Cat Info. Està de moda, diuen, no? I quins ingredients ha de portar i quina és la història d'aquest plat? Ho podeu llegir a la web i l'app del 3Cat Info.
És un article molt interessant on aprendrem moltes coses. Per exemple, el suposat origen japonès d'aquest àpat, i en parlarem al final del programa, perquè avui la Paula Molés és al Fòrum Gastronòmic de Girona, que justament es dedica a l'escudella catalana.
Sí, sí, de fet, veuràs que també l'article hi surt referenciat a bona part també de coses,
sí,
que diu la Paula i altres
amb les seves
que participen en aquest programa. Sí,
molt bé.
Sí.
Un altre article molt interessant que es titula aquesta inquietant pregunta de un home o un os.
Trobar-se un home o un os. Un estudi demostra que les dones se senten més insegures a la natura, no? És la por de trobar-se algú desconegut. El que genera al final, doncs, és que fa molt que moltes dones evitin sortir i gaudir soles dels espais naturals. Per tant, aquí, doncs, una nova desigualtat en salut i benestar per les dones, no? I que perceben d'alguna manera, doncs, i experimenten de manera diferent la natura.
I també és molt sorprenent veure com van fer l'estudi amb uns i altres, posant-los sons, imatges diferents,
correcte,
situacions que es podrien trobar en un bosc, i com les dones, doncs, preferien trobar-se un os que un home.
Doncs sí, és aquesta la conclusió de la pregunta, i ho podeu llegir a la web també d'altres que t'info.
Molt bé, Marc, i fa un any de què parlàvem?
Mira, una notícia també relacionada, que ara escoltava la qüestió aquesta de l'assentament de la Zona Franca, no? Un professors d'AFP que descobrien que un alumne brillant doncs dormia al carrer, no? Mm-hmm. I deien, no sabem com actuar, eren en aquest cas d'un institut de l'Hospitalet de Llobregat, entre ells es van organitzar per pagar-li, diguem, l'allotjament, va ser una solució provisional, perquè al cap d'uns dies sí que serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, on de fet està empadronat, diguem, aquest alumne, doncs li van oferir allotjar-se en un alberg social. Era, només deia l'article, la punta de l'iceberg de tot aquest fenomen de la falta d'habitatge, i que avui mateix ara sentíem, doncs, des de la Zona Franca.
Molt bé, doncs gràcies, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Passen 6 minuts de 2:15. Seguim i ho fem parlant del pes del turisme en l'economia de Barcelona, que ha baixat des del 2019. Segons un estudi realitzat per l'Observatori Economia Urbana, impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona, mentre que el 2019 representava un poc més d'un 14%, un 14,1% del producte interior brut de la ciutat, l'any 2023 es va situar al 12,8%. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. L'estudi també conclou que per cada 5 euros generats pel turisme, un va parar a l'allotjament i els altres es distribueixen en sectors com el transport, el comerç i la restauració. El turisme a Barcelona ocupa 165.000 persones, el 80% de les quals es concentren en serveis de menjar i begudes, comerç al detall, serveis d'allotjament, transport terrestre i activitats immobiliàries. Joan Ramon Rovira, director del Gabinet d'Estudis Econòmics i d'Infraestructures de la Cambra, ha parlat del turisme com a motor de l'economia barcelonina.
La productivitat mitjana del conjunt de totes les activitats vinculades al turisme és exactament igual a la mitjana del conjunt de l'economia urbana de la ciutat. Per tant, seria un macrosector que és un reflex i a la vegada és un motor del conjunt de l'economia de la ciutat.
Jordi Clos, president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, i Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç, han reforçat la idea que és un sector que aporta valor a tota la ciutat.
Barcelona ja no és una ciutat turística, sinó és una ciutat en turisme, que comparteix la seva rentabilitat en el volum dels negocis de la ciutat.
Té un efecte multiplicador amb altres sectors, però a més hi ha també aquest extra impacte a través del tema de la taxa turística, que han de posar més en valor.
Actualment, Barcelona està entre els 10 principals destins turístics del món.
I de Barcelona a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, el polígon industrial serà la peça clau de les inversions que es faran en aquest municipi a través de la dotació que rebrà del Pla de Barris de la Generalitat. Volen que el creixement d'aquest espai, pendent des de fa 3 dècades, impulsi l'activitat econòmica en aquest municipi. La Pobla de Segur, Pau Rovira, bon dia, asseguren des d'aquí que això és com si els hagués tocat la loteria.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, l'alcalde Marc Baró explica que es tracta d'una inversió excepcional per a un poble de poc més de 3.000 habitants i que l'impacte serà global. Cap barri en quedarà fora. Assegura també que aquesta injecció econòmica marcarà un abans i un després.
Per nosaltres el pla de barris és com Barcelona 92 li van tocar les Olimpiades. Potser estic exagerant, però per poble és el mateix. Vull dir que el canvi transformador que farà poble amb aquests 5 anys era bestial comparable amb Barcelona 92. És que és com si ens hagués tocat la loteria, no? És transformar poble, el que faries en 25 anys, fer-ho en 5, no?
El pla inclou una vintena llarga d'actuacions que afectaran tot el municipi gràcies als 12 milions i mig d'euros, dels quals la Generalitat en posarà uns 9 milions i la resta s'haurà de completar amb recursos propis i altres ajuts. Això permetrà fer millores urbanes, projectes socials i mesures de sostenibilitat i, sobretot, la joia de la corona, el creixement del polígon industrial.
De fet, la tenim al número 1 de les propostes del pla de barris. Crec que el del polígon industrial, posar 12.000 metres quadrats a disposició de la gent que tingui ganes de crear la seva empresa, que puguin fer naus industrials, i amb això el que comportarà, no? Al final són llocs de treball que apareixeran al poble, tindrem una capacitat de 10-12 més empreses, solventem un problema del polígon industrial que teníem des de fa 30 anys, i això ens permet posar el polígon on toque, no?
Entre les altres actuacions, la construcció d'una piscina pública municipal, possiblement coberta amb una partida de 2 milions d'euros, la construcció d'un espai cultural polivalent, també amb 2 milions. A més, es milloraran dues de les artèries principals del municipi amb un pressupost d'un milió d'euros.
El govern es compromet a buscar finançament per la consolidació i rehabilitació del poble vell de Corbera d'Ebre. En paral·lel, el Consorci Memorial d'Espais de la Batalla de l'Ebre ha començat una nova etapa amb l'objectiu d'arribar a nous públics i atraure també nous visitants. Corbera d'Ebre, Jordi Barranca, quin és el cost total de rehabilitar tot aquest espai?
Estem parlant de 3,1 milions d'euros. El projecte al complet, recordem que consta de 10 fases. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha assegurat que es buscaran totes les vies per arribar a completar-lo.
Tenim opció, la possibilitat d'anar a intentar els 2% cultural. Per tant, el compromís nostre és intentar treballar amb altres departaments i conjuntament, també amb infraestructures de la Generalitat, que ha fet alguna part, doncs intentar aterrar el que ja hem fet i s'ha fet bé, aclarir els criteris, i ara correspon a l'administració doncs posar-hi els recursos. No ho farem tot de cop.
Tot plegat coincidint amb una nova etapa al Comebe, Marta Brun, la directora del Consorci, vol arribar a nous públics aglutinant tot l'entorn.
No són espais que estiguin uns separats dels altres, sinó que formen el conjunt, no és una realitat del territori, i per tant, en aquest sentit, remarcava la importància de que hi hagi com una xarxa que realment ajudin a comunicar tot aquest territori i a explicar la Batalla de l'Ebre, explicant també tot el que és el paisatge natural.
Al desembre aquí s'hi van fer unes petites intervencions per preservar alguns edificis. Parlem, per exemple, de la instal·lació de noves baranes i de suports per evitar l'esfondrament de les poques cases que es mantenen.
Gràcies, Jordi. I a l'espera dels Goya i dels Oscars, Cirat també triomfa als Premis Gaudí.
Laia Ateca per Cirat.
Ed Claret, Lluís Rivera i Benjamin George per Cirat.
Mauro Herce per Cirat.
Zaira Eva Adén per Cirat.
La pel·lícula d'Oliver Lasche, el gran absent de la gala de la 18a edició dels Premis del Cinema Català d'ahir, celebra les seves 8 estatuetes. El podi el completen Frontera i Sorda. Marc Garriga.
El Gran Teatre del Liceu viu avui la ressaca d'una gala eterna, com sempre, amb un leitmotiv cromàtic que no va entendre gairebé ningú, amb unes polseres que s'il·luminaven per retallar els discursos que no van funcionar i unes presentadores que no van aportar gaire. Afortunadament, el cinema català està per sobre de les gales i va celebrar la seva diversitat i brillantor. Cirat és la guanyadora indiscutible, 8 premis, molts de la part tècnica i millor pel·lícula en llengua no catalana. Frontera, de Judit Colell, 3 premis, inclòs el de millor pel·lícula, a banda del Premi del Públic.
En un moment en què sembla que el món prefereix aixecar murs, crec que és més necessari que mai defensar la solidaritat, l'acollida i l'empatia.
I Sorda, també 3 premis, inclòs el sorprenent de millor direcció per Eva Libertad.
Ojalá que de aquí a unos años haya detrás de este micrófono personas con diversidad funcional, personas discapacitadas, personas sordas, personas ciegas.
Els Gaudí van celebrar el cinema com a refugi i com a vehicle reivindicatiu per lamentar, per exemple, la situació insuportable de la població de Gaza, per defensar la sororitat i la dignitat, per alçar la veu contra els desnonaments i per desitjar que es facin realitat les utopies, com Eduard Sola, millor guió per mi amiga Eva.
Imaginem un món sense genocidi, sense armes, sense putos feixistes de merda governant el món. Imaginem-lo, lluitem-lo, Construïm-lo junts.
Es van endur els premis d'interpretació Mario Casas, agraint en català els germans Ángela i Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Llúcia García, única estatueta per Romeria, La gran derrotada. I Albert Serra va pujar dos cops a l'escenari, millor documental i muntatge per Tardes de Soledat, però gairebé no va parlar.
Doncs aquesta és la crònica del Marc Garriga sobre els premis Gaudí que es van entregar ahir. Mentrestant, escalfa motors la 14a edició del festival Ítaca. Proposa més d'una vintena d'actuacions en 8 municipis diferents. 7 són a l'Empordà, l'altre és Girona Ciutat.
Han dit que aquesta nit és la nit que viuré moltes vides en una.
I un dels municipis de l'Empordà és Pals, allà hi tenim la Laia Claret, i actuaran Sidoní, els esteu sentint de fons. També Love of Lesbian, Mamaduixa, Ant Andreu, Alosa o Masoni.
Sí, bon dia, se celebrarà del 4 d'abril fins al 5 de juliol. I les seus són Pals, Gualta, Palafrugell, l'Estartit, la Pera, Ullastret, l'Escala i Girona Ciutat. L'arrencada és a la platja de Riells, de l'Escala. Martí Aiguabella és codirector del festival.
Mamaduixa, Malifeta, que són del País Valencià, i DJ Trapella. Aquest és gratuït.
Un dels pinyols del certamen és al voltant de Sant Joan, a la platja gran de l'Estartit. Fran Arnau és l'altre codirector.
És el plat fort del festival, evidentment, en quant a volum i tot. Els concerts seran el dia 19, 20 i 23 de juny. Enguany hi ha una programació artística molt gran, hi ha Love of Lesbian, hi ha La Moda, hi ha els 31 Fam, hi ha un reguisell de molts artistes.
Laia, i també un dels reclams a Girona Ciutat.
Siempre soy tranquilo, ni vacilo, ni presumo.
Amb el raper Morat.
Sí, després d'anys el festival torna a Girona, en aquest cas al Palau de Fires, amb el concert de Morat el 8 de maig, com destaca Aiguabella.
Un gran recinte d'unes 7.000 persones d'aforament, la possibilitat de poder programar un artista que fa temps que seguim, que sabem que genera un gran impacte en molts i moltes joves, i serà un concert molt especial, únic concert 2026 de l'artista.
Un festival que té una particularitat especial, i és que porta la música als municipis, amb col·laboració de Link Produccions i els ajuntaments, segons Arnau.
Tornem a les places, diguéssim, de les festes majors antigues. Nosaltres vam començar a fer-ho amb aquesta idea, no?, amb dinamitzar els pobles, amb juntar, fent aquesta mena de cooperativa municipal i privada, hem aconseguit fer això.
Un festival Ítaca que ve d'una edició passada de rècords amb 30.000 assistents i 7 muntatges amb les entrades exaurides.
Quan passa un minut de 3:15 del migdia, ens anarem cap a Girona perquè aquest matí ha començat la 12a edició del Fòrum Gastronòmic, que aposta per ser referent de la cuina catalana. Cada any té un fil conductor i aquesta vegada han triat, ara us ho dèiem, l'escudella i la carn d'olla. De seguida en parlarem al Catalunya al Dia, més enllà de l'escudella, però volem saber què més hi trobem en aquest Fòrum Gastronòmic que comença avui. Fèlix Martín, bon dia, on ets?
Hola, bon dia, doncs sóc al mig del Palau de Fires de Girona. Evidentment, l'escudella i la carn d'olla és la protagonista de l'edició d'aquest any del Fòrum. Aquí hi ha sessions cada matí fins dimecres dedicades a aquest àpat tradicional. Hi hem vist, per exemple, la Carme Ruscalleda, que ha participat en un monogràfic. Però voltant una miqueta més per aquí, per conèixer què més ens ofereixen, davant nostre, per exemple, veiem envasats al buit uns paquets d'arròs i de fideuàs, els quals crec que només cal afegir al brou. Hola, bon dia.
Bon dia.
D'on sou vosaltres?
Som de Terrassa i, bueno, el que fem és un producte que és quarta gamma, doncs que dintre del sobre que veieu aquí, doncs, bueno, no ho veieu però us explico, tenim el que és l'arròs, el sofregit i el fumet tot ensamblat i es regenera només amb aigua bullint. Tenim el producte a 5 minuts de foc, 2 minuts de forn i el tenim acabat.
El preu?
Bueno, aproximadament el preu de venda és 3,90 la reacció.
I si després de tastar un arròs ens hem quedat amb 7, veig aquí al costat una mena de dispensadors d'aigua o com una font d'aquesta aigua de l'aixeta que es depura i que ofereixen a molts establiments com aigua acabada de fer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Soc la Brisa Moliner, sòcia i fundadora d'Empordà Aigua. Hem calculat que a Girona, entre visitants i turistes, cada any hi ha més de 60 milions d'envasos d'un sol ús que queden repartits pel territori. La idea és que aquests dispensadors estiguin repartits una mica enfocat també al turisme esportiu i a través del codi QR. Tu arribes a una app, selecciones el volum que vols dispensar, pagues en el moment i se't dispensa i segueixes el teu camí.
Recordar que aquesta tarda, en el marc d'aquest Fòrum Gastronòmic de Girona, triaran, com cada any, entre 12 finalistes, el millor sommelier de Catalunya.
Doncs ens quedem al Fòrum Gastronòmic de Girona. Ara ho sentíem quan ens ho explicava en Fèlix, que l'escudella és el plat principal d'aquesta trobada. I en volem parlar amb la Paula Molés, que de fet l'hem fet sortir de l'avaluació del concurs de millor pilota. La Paula, ja ho sabeu, és la realitzadora del programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio. De tant en tant també els dilluns ens acompanya aquí al Catalunya al Dia per parlar de receptes de la cuina catalana que estan en perill d'extinció. Paula, des de Girona, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si podríem considerar que l'escudella és un plat en perill d'extinció. Tu què diries?
Mira, doncs jo ara mateix et diria que no. Ara mateix et diria que no, perquè volem reivindicar justament això, no? Que és un plat tòtem de la cuina catalana. A més, hem vist també com la indústria, no? Que moltes vegades s'ocupa de cuinar-nos quan no tenim temps, està, déu-n'hi-do, apostant bastant per l'escudella, és a dir, que la indústria...
Aquells brics, vols dir? Aquells brics?
Sí, brics o exacte, com aquests envasos que ja ho tens tot, no? Per sí, una sí. banda tens el brou i per l'altra els ingredients, o sigui, hem coincidit tots els que estem aquí de que sí, la indústria també ha de fer escudella, si no estem morts.
Clar, vull dir, és un bon senyal en aquest sentit que ho faci, no? Ah, perquè exacte. Hi ha demanda.
Sí, també molts restauradors que s'estan com posant les piles quan diem que hem de fer la cuina catalana sexy o atractiva, també coincideix amb això, no? I l'escudella ara és protagonista de moltes versions, no sé, de terrines de cardolla, de guiozas d'escudella, d'amanida d'escudella, versions i variants increïbles com, no sé, la de sopa i all, la marinera de Palamós, que un dia ja la vam citar, l'escudella de congre, de bacallà, l'escudella vegetariana, vull dir que si l'escudella no està de moda, podríem dir, hem de contribuir, no?, a posar-la de moda, diria.
Clar, el cert és que potser la freqüència no és la mateixa que abans, no? Abans l'escudella probablement formava part del menú setmanal a pràcticament Exacte. Totes les cases, si més no durant l'hivern. Ara potser havia quedat més relegada a les festes de Nadal, però sí que dona la sensació que s'està tornant a reivindicar, sobretot als restaurants, això que deies.
Exacte, és a dir, van passar de ser un plat diari, no?, perquè l'escudella era un plat de pagès, de fet aquí s'ha dit, encara que no ho podem assegurar al 100%, no? Però sí que s'ha dit que segurament la primera escudella catalana va ser vegetariana, és a dir, no hi portava carn. La carn l'hem anat afegint amb el pas dels anys, una mica per fer-la més festiva i més consistent, però la primera, en essència, era una escudella vegetariana. Llavors, d'aquella, que era un plat diari, que va néixer pagès, l'hem passat a un plat festiu i ara potser tornaríem a fer el camí per tancar el segle, no? És a dir, ara volem al contrari, com treure-li aquesta cosa festiva i tornar-la a convertir en un plat diari. Explicava Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, més amb estudis científics que ens els ha ensenyat, que és increïble com biològicament nosaltres naixem predisposats a que ens agradi l'escudella, no?
Ah, sí?
Es veu que hi ha un estudi que revela que, per exemple, els nens de 6 mesos prefereixen els líquids que siguin dolços, salats i amb umami, que no pas l'aigua sense cap mena de gust, no?
Llavors, veure,
quan disseccionem, clar, quan disseccionem l'escudella, diem, ostres, l'escudella té un punt dolç, té un punt salat i té un punt d'umami, no? O sigui, que biològicament estem programats perquè ens agradi.
Clar, d'escudella et dèiem, n'hi ha tantes com cases, pràcticament, eh? Però tu t'atreviries a dir que hi ha una recepta original o, si més no, uns ingredients bàsics que sí o sí ha de tenir l'escudella catalana?
Doncs mira, això és una pregunta molt, molt interessant, perquè, clar, podríem ara aquí enumerar, no? Però, clar, l'escudella, com tota la cuina tradicional, com aquests plats que sovint en parlem, deia justament també el Toni Massanés amb aquesta conferència que ha fet, que mai té una recepta única, no? I això és molt important tenir-ho en compte. És a dir, la recepta de l'escudella és el sumatori de totes les receptes de totes les cases. Llavors, quan nosaltres patrimonialitzem una escudella, una única escudella, de fet, estem fossilitzant aquesta mateixa recepta, aquesta mateixa escudella. Si fossilitzem el plat, en el fons l'estem condemnant a mort. És a dir, la tradició, si no és viva, si no es mou, si no varia de casa a casa, no és tradició.
Una mica de resum, Paula, seria que si hi ha iofes d'escudella, bon senyal i que benvingudes siguin.
Exacte, sí, sí, no? Això que dèiem, no fossilitzem la recepta, no diguem, ostres, és que ha de ser així, i sobretot, escolta, entenguem que és un plat tòtem de la cuina catalana, que és icona d'aquesta cuina d'aprofitament, no?, que tantes vegades diem, i que ara que està tan famós això del batch cooking, doncs, escolta, també és un fantàstic batch cooking, perquè la fas a principis de setmana i tens allà 3 dies solucionats.
Molt bé, doncs, Paula, et deixem que segueixis amb el tas de pilotes d'escudella, justament.
Ai, sí. Sí, sí, ja us diré què tal ha anat, això.
Doncs
anirà
quina fantàstic,
és la guanyadora.
Segur. Molt bé, Paula, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Esports.
Doncs vinga, 6 minuts per arribar a les 2 del migdia i en dediquem 5 a l'actualitat esportiva en desconnexió, com sempre, per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol es vol retrobar amb el seu màxim nivell i aconseguir un bon resultat avui al camp del Villarreal. És el partit que tanca la jornada de la primera divisió de futbol.
Hi haurà dues absències destacades per aquest partit d'avui. Són Carlos Romero i Ramon Terrat, cedits pel Villarreal al club blanc-i-blau. Perquè poguessin jugar avui, l'Espanyol hauria de pagar una clàusula que consideren que no cal fer efectiva. Sí que hi serà el fitxatge de l'Espanyol al mercat d'hivern, Ngonge, que podria debutar i que, segons el tècnic blanc i blau, pot jugar en diferents posicions. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, afronta així el partit d'avui.
Crec que no hem defensat tan malament. L'altre dia potser és el dia que pitjor vam defensar, el dia de l'Alavés, però sí tornar a deixar la porteria a zero i que els petits detalls que en molts partits a la primera volta han caigut a favor, ara han caigut en contra i que no passi demà. A partir d'aquí, crec que són capaços de guanyar qualsevol camp, ho hem demostrat, i a qualsevol rival.
L'Espanyol ocupa el 6è lloc de la taula amb 34 punts i Manolo González insisteix que ara mateix cal tornar a guanyar i arribar com més aviat millor als 42 punts. El partit Villarreal-Espanyol comença a les 9 del vespre i el podeu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira, Catalunya Ràdio. A la classificació, Barça és líder amb un punt sobre Madrid, que no falla, i ahir va derrotar 0-2 al València, gols de Carreras i Mbappé. També jugat ahir, empat a 1 del Girona a Sevilla, un resultat desafortunat. Els andalusos van empatar just al descompte i a l'últim instant i va fallar un penal que hauria donat el triomf als gironins. Els de Mitchell són 12ens amb 26 punts, 4 per sobre del descens.
Justament el Barça avui ha començat el procés que portarà les eleccions a la presidència el pròxim 15 de març. Per tant, Joan Laporta i part de la seva directiva han dimitit avui per poder ser a la cursa electoral.
Sí, s'ha confirmat que a més de Laporta avui també han oficialitzat la dimissió els següents membres de la Junta: Elena Fort, vicepresidenta, Antonio Escudero, Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig i Joan Soler. Des d'ara i fins al 30 de juny, el Barça presidirà de forma interina Rafa Juste, que fins ara era vicepresident primer. Josep Cubell serà ara el primer vicepresident i secretari del club i Alfons Castro el tresorer. De tot el procés electoral al Barça destaquem algunes dates. Entre el 15 i 19 de febrer s'exposarà el cens electoral. Del 23 de febrer al 2 de març, presentació de propostes de candidatures. Entre el 3 i el 5 de març es proclamaran ja els candidats. La campanya electoral serà del 6 al 13 de març i el 15 de març les votacions. Hi haurà 5 punts per poder votar: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també Andorra, i no hi haurà vot per correu. Encara en futbol, el Barça liderarà la classificació de la Lliga Femenina, 54 punts, 10 per sobre del Madrid. Les blaugranes van superar el Logroño 0-3, gols de Carla Julià, Quica i Vicky. El Badalona, 7è, amb 26 punts. Ahir van perdre 2-0 al camp de la Reial Societat. I l'Espanyol, 12è, amb 20 punts. Ahir també van caure 3-0 davant a Madrid.
Parlem ara de motor i de la pilot de Terrassa, Berta Abellán, que s'ha proclamat campiona del món de trial indoor.
Abellán es va imposar ahir a la prova disputada a Barcelona, a Palau Sant Jordi. La competició es disputava en una única prova al campionat ahir. És el segon títol consecutiu per a la pilot de Terrassa i el tercer del seu compte particular.
Sí, al final nosaltres no estem acostumades a fer indoors, de fet només fem Barcelona, llavors ens ho juguem tot aquí, hi ha el triple de pressió, a part jugo a casa, que és veritat que a vegades és un avantatge, però també tinc un pèl més de pressió i molt contenta de que per fi, pues, aquests nervis els pugui controlar i tant de bo l'any que ve pugin una mica al nivell i hi hagi més proves.
En la competició masculina, el guanyador en el trial de casa ha estat el de sempre, Toni Bou, el pilot de Piera, que arribava a la cita barcelonina arrossegant molèsties per una lesió a l'espatlla, es va imposar el trial de Barcelona per 19a vegada. A més, està a les portes de sumar un nou títol mundial.
I el Barça d'handbol guanya la Copa per tercera vegada i van superar el Valladolid.
Per 24-32, els blaugranes abans havien guanyat 18 copes a Sobal. Pel que fa a la Lliga CB de bàsquet, el Barça és tercer després de guanyar el Girona per 97-92 al Palau. Lucan Murcia serà el seu rival a la Copa, amb el dubte de Kevin Panther, que estarà entre dues setmanes i un mes de baixa. Ahir no va jugar Satoransky amb lumbàlgia. En parla Darío Brizuela, jugador del Barça al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Bueno, hay que aceptar que estas cosas pueden pasar y bueno, nos ha pasado el mismo día y dos jugadores muy importantes para nosotros, pero bueno, hoy hemos sabido compensar un poquito el roster y sacar un partido muy complicado.
També ahir, el Manresa va guanyar 90-99 a la pista de Lleida i el Joventut 90-87 contra València.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui acabem parlant de la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, que exposa una completa mostra de l'obra d'Antoni Comella, un dels grans mestres de la ceràmica moderna europea. Va néixer a Granollers el 1913, va ser alumne de Josep Maria Jujol i de Josep Lluís Sert. Va ser artífex d'una profunda renovació del llenguatge en aquest art, el de la ceràmica. La primera part de la seva trajectòria la va dedicar a fer objectes, però després es va anar especialitzant en plaques de ceràmica esmaltades que el van portar cap a l'escultura i al mural. Doncs bé, a la Galeria Artur Ramon hi podrem veure tant peces fetes amb torn com també les que va fer com a elements arquitectònics. Ho deixem aquí per avui. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.